Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Falten 4 minuts per les 9 i també falten 2 dies perquè la militància d'Esquerra Republicana torni a anar a les urnes en aquesta segona volta, que ha de decidir el futur del partit, ha d'escollir el president. Ho ha de fer entre Oriol Junqueras o Xavier Godàs. En la primera votació, Junqueras no va arribar al 50% dels vots, però es va quedar molt a prop, a gairebé un 49%, i per això aquestes hores finals poden ser decisives. Avui, per parlar-ne, tenim aquí a l'estudi la candidata a la presidència adjunta per militància Decidim, Diana Riba. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me.
Aquest final de campanya està sent bastant complicat, no? Ahir l'Agència Catalana de Notícies, no, abans d'ahir, em sembla que era, revelava el cas aquest de tot el que va passar al voltant de l'assetjament al Departament d'Exteriors quan el liderava l'Alfred Bosch, i ahir l'Alfred Bosch a TV3 va confirmar el que havia dit en les al·legacions, en què deia que Junqueras li va dir que no activés el protocol d'assetjament de la Generalitat ni del partit per resoldre el tema. I estava mirant a les xarxes que tu vas dir que s'havia actuat d'aquesta manera, que el partit havia fet els deures, i que, o sigui, ho deies com en primera persona. Jo et volia preguntar, dic, no sé si quan ho dius en primera persona ho dius pel sentiment de pertinença al partit o perquè vas tenir un paper en aquest cas, en aquesta situació que es va viure.
Bé, jo crec que en primer lloc la sororitat de les dones en aquest món ha de ser màxima, i quan es parla d'un cas d'assetjament en un moment en què es torna a revictimitzar les víctimes, doncs s'ha de parlar en primera persona, perquè no és un eslògan. Quan ens toquen a una, ens toquen a totes. I quan s'utilitza un cas d'assetjament sexual per fer decantar la situació en un congrés d'Esquerra Republicana a poques hores d'aquest congrés, doncs ens sembla immoral. I, per tant, utilitzar aquest cas d'assetjament, com en el seu moment el tema de l'Alzheimer, doncs ens fa passar molta vergonya i ens fa sentir molt indignades. Evidentment, a darrere hi ha unes víctimes, són companyes de partit o no, són companyes de feina, i per tant sí, parlo en primera persona, perquè ens van tocar totes aquell dia. I per tant, fer una notícia del que es filtra d'unes al·legacions que fa el senyor Bosch en un comitè de garanties on se l'estava acusant d'haver estat tapant un cas d'assetjament, doncs no em sembla una notícia. Fer-ho per destrossar una candidatura davant d'un congrés em sembla immoral. Mm. I, per tant, per això vaig ser molt contundent.
Però no, no...
Jo no treballava exteriors en aquell moment. Mm.
Però s'està fent servir el cas d'assetjament o s'està fent servir l'actuació d'Oriol Junqueras en aquell cas d'assetjament? O sigui, el que s'està posant en dubte és com ho va gestionar el president del partit, no?
Cap president d'un partit polític de Catalunya pot interferir en uns protocols d'assetjament de l'administració pública. Cap ni un.
Clar, però no es van activar, que és el que va demanar Oriol Junqueras, no?
Oriol Junqueras va activar tots els protocols del partit.
Sí, però no de la Generalitat.
No podia, era president d'un partit.
Però va demanar que no s'activessin
a una persona que estava tapant a un cas d'assetjament. S'està filtrant les al·legacions del senyor Bosch. Sí? En una reunió en una presó amb un temps limitat, on també hi havia potser altres testimonis. I jo crec que això no és notícia en aquest moment. Això va fer mal a una candidatura. Evidentment, el senyor Oriol Junqueras volia que s'esclarissin aquests casos, per això s'obre un cas dintre del partit i fa la feina política, que és que es destitueixi la persona que assetja i que s'acabi destituint també la persona que en aquell moment se suposava que ho estaven cobrint. Per tant, jo crec que des del partit es va fer bé, com dic en el tuit. es van obrir tots els processos que hi ha internament i es van destituir les persones que estaven en aquell moment al voltant d'aquest cas d'assetjament.
Esquerra Republicana té altres casos, per exemple, el cas del líder del partit al País Valencià, que també ha estat investigat per assetjament, o recordem el famós cas de les declaracions de Lluís Salvador en una trucada privada on te parlava sobre quina consellera s'havia de triar en cert moment. Esquerra Republicana té uns bons protocols en matèria d'assetjament sexual i en qüestions de feminisme?
Bueno, en primer lloc, no diguem-ne, no posaria en el mateix calaix el que són les agressions sexuals i els assetjaments sexuals a comentaris sexistes, en primer lloc. En segon lloc, això demostra que les agressions sexuals, les dones, les patim a tots els nostres àmbits de la nostra vida. En tots els partits polítics passa, a les nostres cases, en els nostres entorns laborals. No vivim en un entorn sa i en un entorn segur, les dones. Passa en el Parlament Europeu i passa a tot arreu. Per això necessitem aquests protocols. I els protocols arriben perquè són necessaris, però, com sempre, arriben tard per la víctima, perquè ja han passat les agressions. Per tant, els protocols són molt necessaris, però l'educació i l'entorn segurs per les dones, per poder fer la nostra feina, per poder viure en pau, encara en som més. I per poder treballar en igualtat de condicions. Per tant, segur que som millorables. Segur. Totes les dones d'aquest partit revisem aquests protocols i ens emmirallem i busquem altres referents d'altres partits, d'altres organitzacions per anar-los millorant. És evident que els volem seguir millorant, perquè mai som prou. És que mai seran prou. No hi ha ni, suposo, no he sentit mai ningú dient tenim el millor protocol d'assetjament, perquè mai som prou. I per tant, a mesura que anem tots avançant i anem coneixent i anem tenint persones de referència, advocades, persones expertes, anem millorant tots aquests processos. I amb això totes a una. És que amb això no hi ha candidatures. El problema és que surt tot això a les portes d'un congrés i surten unes al·legacions per fer mal al candidat d'una candidatura. No ho podem desvincular, que tenim un congrés al davant.
Si tot ho marquen en el joc brut de Nova Esquerra Nacional.
Ah, no, jo d'una altra candidatura no ho sé qui està fent aquest joc brut. Si nosaltres guanyem el dissabte, farem, ja ho hem dit, farem una comissió de veritat per veure què està passant en aquest partit, que és que la militància ens ho demana també, i veiem la vergonya que estem passant de que s'està utilitzant, no?, aquest tipus de campanyes en contra dels nostres líders polítics, tots, no parlo només de l'Oriol Junqueras, en el cas del Maragall, per destrossar el nostre múscul polític intern, quan el que necessitem és fer-nos forts i fortes, i el que necessitem és que el múscul polític creixi, no que es destrossi per unes maniobres polítiques internes o per aconseguir no sé quins fins polítics. Mm. Perquè està clar que això no és pel bé d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Mm. O sigui que, inclouran la filtració aquesta de les al·legacions de tot el cas aquest d'assetjament exteriors en aquesta comissió a la veritat?
Veurem. El primer que estem demanant és que per què surten aquestes al·legacions. Ja estem començant. Evidentment, les persones involucrades estan començant a demanar aquesta comissió de garanties què està passant. A més, aquest, és legal o no és legal que es filtrin? Perquè un informe d'aquestes característiques no s'hauria de poder filtrar. En tot cas, el tema no és en aquests moments esbrinar un cas que ja està totalment, que està totalment tancat, i on el partit i el president del partit i totes les persones que eren responsables en aquell partit i l'executiva d'aquest partit d'Esquerra Republicana van fer els passos correctes per esbrinar el cas que passava a exteriors. I, per tant, aquest no és el tema. El tema és per què s'estan utilitzant cert tipus de campanyes que per nosaltres són del tot negatives per aquest partit i són immorals a nivell polític per fer mal a les persones de dintre el partit.
Uh-huh. En l'esclat d'aquest cas també des de Militància Decidim, no?, s'ha reivindicat del lideratge que va exercir Oriol Junqueras per destapar el cas i per acabar cessant tant Garcies com Alfred Bosch. Aquest lideratge d'Oriol Junqueras des de la presó lliga amb el fet de que quan es parli de l'estructura B ell sempre digui que se'l mantenia al marge justament pel fet d'estar a la presó? No sé si és una mica contradictori.
És que jo crec que el que no estem... El que s'està utilitzant és qualsevol fita per destruir, per fer mal, en aquest cas, clarament, a Oriol Junqueras. Jo vaig passar 4 anys també en aquesta dinàmica presidiària. En realitat, sempre dic que podríem deixar de pensar de la, passar, podríem parar de parlar de les nostres misèries penitenciàries. A la presó el temps és limitat. A la presó sovint hi ha un vidre en la comunicació. A la presó no hi entres lliurement i no en surts al moment que vols. A la presó les converses no es mantenen de manera lliure com estem fent en aquests moments nosaltres en aquesta tertúlia de ràdio. A la presó hi entres l'hora que et diuen i surts a l'hora que et diuen. Per tant, dintre d'aquesta complexitat, és evident que el president del partit, com amb la complexitat de la secretària general a l'exili, també té una altra complexitat molt diferent, però hi és. El que va fer Esquerra Republicana és passar-los el màxim d'informació, intentar estar en la mateixa pàgina de les decisions. Però és evident que les decisions s'havien de prendre en aquestes circumstàncies, amb un temps limitat, amb unes persones limitades que podien entrar, amb uns dies limitats. I, per tant, Oriol Junqueras no podia, era impossible que sapigués tot el que passava, però se l'informava del màxim. Per tant, tot plegat és una maniobra immoral per fer veure que ell tenia tota la responsabilitat de tot. La responsabilitat d'un partit no és només del president, primer, i quan se li porta la informació, sempre poso un símil personal, perdoneu per no, per un símil personal. Quan jo entrava a la presó i li preguntava al meu marit, al Raül, si estava bé, i em deia que sí, jo li deia que sí. Tots dos sabíem que no estaven bé, però hi ha un punt que tenim 40 minuts per comunicar-nos. Per tant, Oriol Junqueras va fer el màxim possible com a president a la presó? Sí, però hi havia molta gent que havíem de... L'executiva havia d'assumir moltes més responsabilitats perquè a la presó no s'hi entra i s'hi surt quan es vol.
En aquesta situació, entén que tindria sentit pel partit separar les figures de president i la figura de candidat a la Generalitat, és a dir, que no s'unifiqui en una sola persona aquest càrrec per tal d'evitar aquests casos que hem anat coneixent, no? d'estructures B, que hi hagi una major fiscalització entre persones si se separen els càrrecs de president de la Generalitat o de candidat a la presidència i de líder del partit?
Bueno, concretament pels casos d'aquestes campanyes B no seria l'exemple, perquè els últims 7 anys de com a president Oriol Junqueras no podia ser candidat a la Generalitat. No ho ha sigut, en realitat, entre altres coses perquè ha estat a la presó o inhabilitat i hi ha hagut una trama B. Per tant, això no ens ho garanteix. Després, els partits polítics posen a les primeres places de les llistes el que creu que en aquell moment més múscul polític té, més representa el partit, més cohesió dintre del partit, més la societat, no? Veu aquell líder com a possible candidat, sigui a la Generalitat, sigui un altre, i per tant jo crec que posant-nos a límits en aquests moments preventius per un tema que per aquest tema no serà, perquè l'experiència ens ho diu, amb un nom, no entenc per què ens estem fent aquesta trampa interna dintre d'Esquerra per un relat que a sobre, per militància Decidim, no serà un problema, perquè Oriol Junqueras està inhabilitat fins al 2031. Per tant, si algú té por d'això, que voti militància Decidim, Oriol Junqueras no serà candidat a la Generalitat de Catalunya, està inhabilitat. És l'únic candidat que podem posar la mà al foc de que no ho serà. Per altra banda, jo crec que els caps polítics, nosaltres hem de posar tota la representació màxima política a les llistes electorals. Mm-hmm. El que sí que és veritat, i deixa'm fer un matís, és que a la candidatura de militància Decidim, excepte Elisenda Alemany i jo mateixa, la resta de candidats, que són els motor de l'executiva, són els que fan moure les sectorials, la relació entre les cambres, totes les polítiques, per exemple, de ruralitats, etc etc, són persones que no tenen doble càrrec. No ho poden dir les altres llistes.
Mm-hmm. Entén el posicionament d'ahir a la nit de l'Assemblea de Foc Nou, que no demani el vot per cap candidatura i demani que els militants votin amb consciència, això sí, fent també una comparativa en què diu que tenen més punts en comú amb Nova Esquerra Nacional que no pas amb militància Decidim.
Nosaltres sabem màxim respecte a la candidatura de Foc Nou, que ara, evidentment, per la segona volta no es pot presentar, i màxim respecte al que va decidir no? Doncs aquesta, la gent que conforma aquesta candidatura. Per tant, sí, ho entenc, perquè ho van decidir moltíssima gent en una assemblea i, per tant, màxim respecte a aquesta decisió.
Ahir Oriol Junqueras es va connectar telemàticament a aquesta assemblea i avui el diari Públic explica que li va tornar a oferir el càrrec de presidenta del Consell Nacional a algun membre de Foc Nou, s'havia dit Helena Solà, a canvi justament d'aquesta neutralitat en l'elecció del president, que no demanessin el vot per cap de les dues candidatures.
Nosaltres entenem que Foc Nou vol seguir sent un corrent, un grup dintre d'Esquerra Republicana, i per tant nosaltres el que volem demanar-los és que segueixin sent-ho. Per ser-ho, evidentment, han d'actuar com a tal, no com una altra candidatura. Per tant, enteníem que, bueno, potser la millor manera de que pugui seguir existint Foc Nou com a tal i construït com ha nascut és que puguin ser neutrals davant d'altres candidatures i no que quedin diluïdes dintre d'una candidatura. Nosaltres no tenim cap voluntat de que Foc Nou es converteixi en militància Decidim, per tant, entenem que tampoc amb Nova Esquerra Nacional. No és a canvi. Nosaltres creiem que si guanyem el dissabte, les persones de les altres candidatures han de ser presents en tots els òrgans que creem o en tots els òrgans que ja hi han creats de decisió dintre del partit, perquè militància Decidim no és el 100%, no és l'única candidatura que hi ha en aquests moments. Per tant, entenem que tots aquests moviments i totes aquestes candidatures amb reflexions molt diferents formen part d'Esquerra Republicana. Dissabte deixarem de ser militància Decidim. Deixarem de ser Foc Nou, deixarem de ser Nova Esquerra Nacional i tornarem a ser tots Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, amb voluntat de que tots siguem Esquerra Republicana de Catalunya, els diem a Foc Nou per què no presidiu aquest Consell Nacional. Com? Haurem de veure la manera de com s'integren altres persones de Nova Esquerra Nacional a les estructures de decisió o a les estructures de pensament que tindrem en aquest partit.
Estarien disposats a cedir altres càrrecs, on, per exemple, que algú de Nova Esquerra Nacional es posés al capdavant d'aquesta comissió de la veritat que volen impulsar?
Crec que sempre hem dit militància Decidim que estem oberts a tot, perquè tots som Esquerra Republicana de Catalunya. És que no hi sobra ningú. És que ho diem des del primer moment. Entenem que a vegades costi tornar a aquesta reflexió quan veiem que hi ha una sèrie de gent, molt minoritària, però hi ha una sèrie de gent que sí que vol destruir una part d'aquesta Esquerra Republicana de Catalunya, però nosaltres no tenim cap intenció. Per tant, evidentment, el que farem a partir de dilluns és seure a veure com tornem a ser tots Esquerra Republicana de Catalunya. D'una manera constructiva, evidentment, que no podem seguir sent, és una manera destructiva. Perquè el que volem, on militància Decidim volem, és que aquest partit torni a ser gran com ho va ser fa un temps. I tal i com estem anant internament, l'únic que fem és fer-nos petits, i això ho volem aturar. Una manera d'aturar-ho és integrant-nos un altre cop com Esquerra Republicana de Catalunya.
Clar, vostè parla d'això i diu com es farà de manera constructiva, però com es podran asseure en una taula amb membres de Nova Esquerra Nacional després de l'agró que estem veient, sobretot a les xarxes, durant aquesta campanya pel Congrés?
No hem deixat de parlar mai entre companys de partit. Seguirem fent-ho. Una cosa és el que passa en els titulars. Quan anem a una de les trobades que fem amb els militants i hi ha 100 persones, nosaltres no veiem aquesta agró. En realitat, la gent el que vol parlar és del país que volem. La gent el que vol parlar és com tornarem a ser útils en aquest país com Esquerra Republicana. La gent en aquestes trobades de centenars de persones no ens treuen els titulars de l'agró de la premsa. No estan en aquest capítol. La gent se sent una família Esquerra Republicana i el que hem de tornar és a portar aquest sentiment que té la militància a Seu Nacional.
Vostè, com a presidenta adjunta, si Militància Decidim guanya el Congrés, quin paper jugarà en l'estructura interna del partit?
Bueno, en primer lloc, acompanyar la presidència, perquè creiem que que hi hagin, no, repartiment de càrrecs és bo. Després també recaurà en aquesta junta a la presidència tot el tema internacional, on també hi haurà un secretari general d'Internacional. Per tant, reforcem tota aquesta carpeta d'Internacional que és tan necessària en un moment en què cada cop els problemes són més globals. No resoldrem només amb polítiques a Catalunya el tema de l'habitatge, també, per exemple, el resoldrem en temes amb polítiques europees i en polítiques internacionals. Tenim moltíssima feina en créixer, tenim moltíssima feina Esquerra Republicana en buscar i trobar vincles amb tots aquells partits d'esquerres a nivell internacional, a fer-nos a forts, hem de fer una corrent, que hi ha molta gent pensant-hi, a nivell d'esquerres, per donar respostes que són globals, com també la immigració, per exemple, per tornar-nos a unir les esquerres a nivell global. Ho veiem com ho fan de bé les dretes, no? Les extremes dretes, i per tant Esquerra Republicana vol formar part d'aquest ecosistema internacional i ho reforçarem també des d'aquesta junta a la presidència, més acompanyar, estar, decidir en totes les decisions a la presidència d'aquest partit, evidentment. Farem tàndem. Amb això vull dir que farem tàndem, que no hi haurà un president, hi ha una adjunta a la presidència, els estatuts en aquests moments, no sé si la militància ho voldrà canviar, no podem fer copresidències, que és una cosa que en molts partits ja es pot fer. No, no dic jo que ara que aquí posi sobre la taula canviar-ho, però és una cosa a reflexionar, però sí que hi ha aquesta visió, no, de ser dos presidents, a més un home i una dona, que puguem liderar aquest partit de manera conjunta.
Si hi ha tendència o si hi ha allò internament alguna voluntat de fer alguna purga, de buscar allò d'intentar fer net d'aquestes estructures bé i això porta a una guerra interna al partit com a presidenta adjunta o adjunta a la presidència, farà alguna cosa per evitar-ho?
Sí, jo crec que en realitat la nostra visió, perquè així ens ho demana la militància, és a l'inversa. La Comissió de la Veritat sorgeix i és demanada per la militància, i ho posem en el programa Militància de Cim, però també, per exemple, Foc Nou, no? Que nosaltres diem Comissió de la Veritat, ells li diuen d'una altra manera, però al final tot és compatible, per trencar amb aquestes dinàmiques i perquè deixi d'haver aquesta guerra bruta, no per crear-ne més, no és crear la Comissió de la Veritat per tenir més problemes sobre la taula, sinó per solucionar aquells que tenim sobre la taula i no volem tapar. I per tant jo crec que la Comissió de la Veritat servirà al revés, servirà per solucionar molts dels problemes interns que hi ha ara, de desconeixement, de no comprensió perquè s'han fet les coses, de voler saber qui ha fet què i com s'ha fet, per tornar a començar i que no tornin a passar aquest tipus de campanyes que ens han fet mal. És que ens han fet mal. Per tant, jo ho veig de manera totalment a l'inversa. I ho veig després de reflexionar molt amb els militants. Necessitem una Comissió de la Veritat per tenir un altre cop confiança entre nosaltres, no perquè n'hi hagi menys.
Aquesta confiança, fent aquesta Comissió de la Veritat, no s'està dient també una mica que no es confia amb els òrgans interns del partit, amb les comissions de garanties, amb les comissions de control que ja té el partit i que haurien de servir per... justament per evitar casos d'aquests o per tractar-los quan apareixen?
Nosaltres creiem que com a militants recolzem tots els òrgans que hem creat fins ara, però això no vol dir que no siguin millorables, com parlàvem abans amb els temes de protocols d'assetjament. Tots són millorables i la Comissió de Garanties segur que és molt millorable. I la Comissió de la Veritat esperem que pugui ajudar allà on no arribava, perquè potser no tenia prou mandat la Comissió de Garanties, a arribar a esbrinar uns fets concrets per poder-los treure's a la lluny. Evidentment, aquestes comissions de garanties estan molt marcades per uns protocols deixa'm dir, garantistes per uns protocols que protegeixen també a les víctimes, i això ha de ser així, ha de seguir sent així. La Comissió de Garanties, per exemple, només pot actuar amb els militants del partit, però potser una auditoria externa o una comissió de la veritat pot anar a recollir molt més enllà de les competències que en aquests moments té la Comissió de Garanties. En tot cas, es fa pel bé de saber i per la voluntat de que no tornin a passar. En cap cas, perquè no confiem, no hi siguem amb els mecanismes que tinguem ara i que es poden millorar, o per acabar de barallar-nos. No, és totalment al contrari. Mm-hmm. Totalment al contrari, perquè en aquests moments, sense saber realment què va passar, no sortim d'aquesta sensació entre vergonya i de veure gent que no té cap tipus d'escrúpol per utilitzar el nostre partit polític per fins que són totalment deprobables. Mm.
Ahir al Parlament el portaveu d'Esquerra, Josep Maria Jové, va, podríem dir, elevar el to cap al govern del PSC de Salvador Illa i va dir que si no retirava l'entrada de la Guàrdia Civil a la Policia Nacional al sistema del 112, retiraria Esquerra Republicana, retiraria tot el suport al PSC. Aquest és el camí, aquest és el to que ha d'agafar Esquerra davant del PSC i del PSOE també a Madrid?
Bé, jo crec que aquest és el to que ha d'agafar Esquerra quan un PSC fa una maniobra com és desarticular les competències dels Mossos d'aquesta manera. Evidentment, és aquest el nostre to. També és veritat que ens movem a nivell global, a Madrid, a Barcelona, a Catalunya, també al Parlament Europeu, en un moment on no hi ha majories parlamentàries. Les majories es creen a base de pactes, no? I si vols estar incidint en les polítiques, has d'estar dintre d'aquests pactes. Hem pactat, ho sabem, tenim diferents acords amb el PSC i els socialistes, però el que veiem és que cada cop s'incompleixen menys. Per tant, podem fer un esforç molt gran de tenir grans pactes d'estabilitat, pactes perquè hi hagi, no?, aquestes majories que es necessiten en els parlaments, però el que no podem fer és que després tota aquesta feina, perquè és un esforç, no?, arribar a negociacions, pactar, dedicar-li hores, després no hi hagi compliment d'elles. I, per tant, una de les coses que crec que Esquerra Republicana, totes les que estem veient, ens hem de posar més forts, és si no hi ha compliment, no seguirem pactant. Tenim moltes pactes sobre de la taula a Madrid, a Catalunya, al Parlament Europeu, i, per tant, han de començar a passar tots aquells pactes que ja tenim pactats des de fa molts i molts mesos per poder iniciar-ne de nous.
Mm-hmm. Clar, llavors, entenc que pel que vostè diu, la possible entrada de l'esquerra al govern del PSC a l'Ajuntament de Barcelona és una cosa que queda molt lluny.
Bé, haurem de valorar-ho a cada lloc i haurem de valorar-ho a l'executiva que surti d'aquest dissabte. El que sí que és veritat és que Esquerra Republicana vol incidir en les polítiques de la nostra gent perquè vol ser un partit gran per aquest país. I, per tant, sempre estarem disposats a crear majories pel bé de la nostra gent amb les polítiques que nosaltres defensem també en els programes electorals. El que també després hauríem de mirar com seguim tots aquests pactes, perquè últimament en tenim molt sobre la taula i no s'han fet. Per tant, valorarem en cada moment, sigui l'Ajuntament de Barcelona, sigui qualsevol altre ajuntament d'aquest país, sigui el Congrés, sigui el Parlament Europeu, sigui el Parlament de Catalunya, ho valorarem una a una, però sense deixar de banda tots aquells pactes que ja tenim en altres bandes de les nostres relacions. Al final, és una relació política en molts àmbits parlamentaris. Mm-hmm.
Fem una breu pausa i ara tornem amb Diana Riba i també amb els tertulians, que espero que li faran algunes preguntes. Potser seran més incisius que jo. No marxeu, ara tornem.
Ràdio Estel.